El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall al monestir. Avui amb nosaltres partits polítics que han obtingut representació al ple aquest diumenge. Ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Ignasi Bea de la CUP, Sergio Blázquez de Ciutadans, Mireia Ingla d'Esquerra Republicana i Roser Casamitjana d'Iniciativa. Molt bon dia als quatre.
Bon dia. Hola, bon dia.
I els agraeixo moltíssim que hagin fet l'esforç de venir aquest matí a Cuba.cat després d'una llarga nit electoral. Hi ha tres partits que per ara no han vingut a la tertúlia: PSC, Partit Popular i Convergència i Unió. Fem un resum de com va anar ahir la nit. Convergència i Unió guanya les eleccions municipals a Sant Cugat, però ha perdut la majoria absoluta després de passar de 15 a 11 regidors. La CUP, que ha passat de 2 a 4 regidors, es converteix en la segona força del ple municipal i Ciutadans entra a l'Ajuntament per primera vegada amb 3 representants. Esquerra Més torna al consistori amb 3 candidats, mentre que Iniciativa repeteix resultats amb 2 regidors. El PSC i el PP perden pes i es queden amb un sol representant. Vox, Família i Vida, la UASC i Solidaritat han quedat lluny del 5% de vots necessari per entrar al ple. Els demanaré en aquest primer torn un balanç general dels resultats de Sant Cugat i també que facin un balanç dels resultats que han obtingut en concret la seva formació política. Farem el torn de més a menys representació i com no hi és Convergència i Unió li toca estrenar aquest torn.
Sempre ho fèiem al revés
perquè la CUP era l'última i les coses han canviat. O sigui que, senyor Bea, quan vulgui, balanç general i també de la seva formació.
No he tingut massa temps per meditar, però, home, diverses valoracions. En primer lloc, contents pels nostres resultats, evidentment. Ens marcàvem pujar i estem molt satisfets. Valorar positivament també que Convergència ha perdut la majoria absoluta. Han fet una campanya basada en dades de tant percent d'acceptació, tanta inversió. La realitat de les urnes, més que han perdut 4 regidors, per tant és un daltabaix important per Convergència, més bo pel municipi que no hi hagi majoria absoluta. Som més independentistes al ple. Fa 4 anys n'hi havia 2, ara hi haurà 4 de la CUP i 3 d'Esquerra, per tant, som més independentistes que fa 4 anys, això valorar positivament. I bé, en el fons la dreta s'ha redistribuït, abans eren 4 del PP, ara són un del PP i 3 de Ciutadans, vull dir que en aquest sentit doncs no ha crescut molt. Només penso que les dades serveixen per constar una miqueta que hi ha una alternativa al model de Convergència i Unió. Ells s'entestaven a dir aquest mantra de no hi ha cap partit que proposa una alternativa, i la realitat és que les dades són les que són. Ells baixen, hi ha alternatives que entren a l'Ajuntament, hi ha alternatives que pugen amb força, per tant hi ha partit i serà interessant veure com es configuren les majories.
Sergio Blázquez, de Ciutadans, bon dia.
Muchas gracias por invitarnos, en primer lugar. En primer lugar, decirle a Ignasi que no somos de derecha, ¿no? Ellos imagino que es un mantra más o menos que repiten, pero que ciertamente no es así. Felicitar también, en primer lugar, en segundo lugar, a la señora Conesa por su victoria, que también nos alegramos de que, evidentemente, no haya obtenido la mayoría absoluta. Comentabas antes un ligero análisis de los resultados, sobre todo valorar también la participación, que ha sido unos 5 puntos superior a 2011. Creemos que esto es debido a la irrupción de nuevos partidos políticos y que a nivel mediático ha tenido una importancia que ha hecho que ciertas personas o electores se acerquen más a la política, de lo cual nos alegramos. Felicitar sobre todo a las casi 5.000 personas que ayer depositaron su voto de confianza en Ciudadanos, que entra con muchísima fuerza, 3 regidores y a punto de a 300 votos de conseguir 4.
Esquerra Republicana, Mireia Ingla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bé, de fet, felicitaríem els guanyadors, però com que no són aquí a la tertúlia, diguéssim que no els podem felicitar així en person, però en qualsevol cas nosaltres estem contents perquè hem tornat al ple de l'Ajuntament, hem tingut 4.100 vots, o sigui, més de 4.000 vots, el millor resultat que en nombre de vots que havíem tingut mai. Estem, per tant, satisfets també per la pèrdua de la majoria absoluta per part de Convergència i Unió. Estic totalment d'acord amb l'Ignasi. Jo crec que aquest havia de ser un dels objectius, no tant pels partits com a tals, sinó per aquesta ciutat, perquè demanàvem feia molt de temps una altra manera de fer política, una manera de fer política que s'ha caracteritzat bàsicament per tirar de majoria absoluta, cosa que evidentment sempre passa amb aquestes administracions on hi ha majories absolutes. Convergència i Unió ha patit també aquest desgast desgast que ha patit en tot el país. També ho ha fet aquí Sant Cugat, malgrat ser un dels feus convergents. Tenim un ple més independentista que mai, és veritat. Amb l'entrada d'Esquerra, l'augment de vots a la CUP, doncs està clar que Sant Cugat un cop més ha demostrat que és una ciutat independentista. Per tant, aquesta és una de les primeres coses a destacar i això és clau de cara a les eleccions que farem el 27 de setembre. I el PP i el PSOE han tingut, el PP i el PSC han tingut una forta davallada, jo crec que en la línia també que ha passat en el país en general i també en l'estat espanyol, jo crec que estan pagant aquesta manera de fer política que la gent ja no vol en aquests moments i que també estic d'acord amb el fet de que sincerament els vots que ha perdut el PP i bona part segurament d'una part del PSC els ha recollit Ciutadans, que tampoc encara no tenim clar si és de dretes o d'esquerres. En tot cas ja farem la valoració el dia que ho sapiguem.
Si vols, després t'ho aclareixo.
I aquest és el panorama.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa, bon dia.
Bé, bon dia, gràcies. Jo faria una valoració positiva en quatre aspectes. El primer, doncs, que nosaltres, que ens donaven per morts, doncs, representa que hem ressuscitat i hem mantingut els dos regidors i ens en felicitem i estem contents per això. La segona cosa que jo crec que és positiva, doncs, és l'increment de la CUP, almenys ho és per mi personalment i és per la nostra formació. La tercera cosa positiva que jo doncs, he de reconèixer aquí és l'entrada d'Esquerra Republicana. Crec que és bo que hagi entrat al consistori. No era lògic que Esquerra no tingués representació. La quarta cosa que jo crec que és positiva i malgrat felicitar-los, doncs aquesta pèrdua de majoria absoluta de Convergència, que ja s'ha dit abans, per nosaltres era un dels objectius que Convergència perdés la majoria absoluta. Jo voldria destacar una cosa que crec que és negativa, que és la baixa participació. No em sembla lògic o no sembla oportú que no arribem pràcticament, no sé si hem bordejat el 60%.
60,34%.
Hem pujat respecte al 2011, que vam arribar al 56, però tot i això jo crec que una abstenció d'aquesta categoria per unes municipals jo crec que no hauria de ser. Jo crec que hi ha alguna cosa, o que no fem malament, no sabem transmetre el missatge, però hi ha alguna cosa que crec que falla. Per tant, jo crec que aquesta seria la meva valoració negativa de la jornada d'ahir.
També és veritat que la participació de Sant Cugat ha estat 3 punts per sobre de la mitjana catalana.
Com sempre en general.
Tot i que l'última és superior, o sigui, sí. Almenys 10 punts més Sant Cugat i aquest cop 3 més. Sí. No sé com hem de fer la lectura, però... Sí. No ha sigut tant com altres vegades.
I ara quin ventall s'obre de possibles aliances al ple? Hi ha alguna de les seves forces polítiques que estigui disposada a estendre la mà a Convergència i Unió i intentar arribar a una majoria? Perquè si no m'erro, les quatre forces que estan ara aquí representades podrien sumar en Convergència i tenir una majoria. Absoluta. Bueno, pregunto, deixo la pregunta
a l'aire. No és tan lloc escrit que per tenir l'alcaldia s'hagi de governar amb majoria absoluta. Per tant, tampoc diguéssim que aquesta... És que hi ha municipis on estan molt més fragmentats i segurament molt més difícil i molt més necessari això. Potser aquí no és tan evident.
Nosotros, simplemente por dejar zanjado este tema, estamos seguros de que vamos a estar en la oposición. O sea, eso lo tenemos bien claro, más que nada porque las líneas básicas o maestros de Convergencia poco tienen que ver con las de Ciutadans.
Bé, jo l'única cosa que esperaria, doncs, que ja que Convergència amb els vots dels Ciutadans no ha obtingut la majoria absoluta, que no l'obtingui per altres mitjans, almenys a mi això és el que m'agradaria, però bé, i no crec que sigui amb Iniciativa que l'obtingui, lògicament.
El CUP?
Sí, no, aviam, és que ara penso que és d'hora, no ara al matí, però és d'hora per plantejar aquestes coses. Nosaltres, qualsevol pacte, però amb Convergència, amb qualsevol, el que farem és una assemblea oberta per valorar les coses. Nosaltres tenim un model de ciutat bastant oposat a Convergència, per tant veiem molt difícil, farem oposició i a més amb la força i l'aval que ens dona haver crescut tant i concretar un momentet, disculpeu, però això que deia Ciutadans no està de dretes, bueno, Albert Rivera a militant del PP, Carina Mejías de Barcelona era del PP, tenen...
No, mira...
Ex-militants de Falange...
Se m'acaba després.
Militants d'ex-Falange, ex-Plataformes per Catalunya, llistes per tot arreu, per tant, o sigui, el llop en pell de xai a vegades és pitjor que els altres que ho diuen directament, no? Vull dir, Ciutadans és un partit de dretes i per molt que se n'amagui, doncs...
Sí, no, mira,
no hi haurà treu al ple.
Te lo intento explicar por alusión. O sea, Ciudadanos nace, intenta recoger, digamos, somos socialdemócratas y seguramente en lo económico somos más bien liberales, ¿de acuerdo? O sea, recogemos esas dos corrientes. A quien no lo entienda, que somos de centro. Si alguien eso no lo entiende, o esas nuevas, digamos, esos nuevos parámetros para valorarlo. De centro comercial, pero bueno, en fin, los centros comercials también, a veces también.
Esquerra, que volia fer alguna cosa.
Sí, perquè de fet abans no he dit res, no, que el tema si ha d'haver-hi pactes o no ha d'haver-hi pactes, jo també crec que és molt d'hora, perquè tot just hem tingut temps de valorar i de valorar, els resultats són obvis, però una mica de per què aquests resultats i per tant on vol la ciutadania que siguem tots plegats, que al final és del que es tracta, i en qualsevol cas nosaltres també som partit assembleari, per tant no, hem de decidir-ho això amb assemblea, i en qualsevol cas evidentment respectant per damunt de tot el projecte i aquelles qüestions a les quals no estem disposats a renunciar.
Iniciativa, algun comentari més?
No, jo crec que no, també estic d'acord, que vull dir que s'ha de valorar millor i s'ha de veure com se gestiona.
Ahir va ser un dia complicat i llarg, no?
S'ha de veure com es gestiona l'aritmètica del consistori d'aquí uns quants dies, a partir del 13 de juny, si no m'equivoco.
Comentem també si els sembla els resultats a Valldoreix. El candidat de Siu Actuem, Josep Puig, ha guanyat les eleccions a Valldoreix i mantindrà la presidència de l'MD. En paral·lel, Siu Actuem ha obtingut 4 vocals que se sumen a la presidència i mantindrà la majoria absoluta a la Junta de Veïns, on també entren 3 forces. La CUP, que ha aconseguit 2 vocalies, Esquerra Republicana 1 i Ciutadans 1. La CUP, procés constituent, si no tinc mal entès. Com es repartiran?
Sí,
li pregunto, senyor Bea.
No, nosaltres vam fer un fulletó. El primer vocal és el Xavier Humet, que és de procés constituent, i el segon vocal serà una persona de CUP. Hem d'acabar de decidir qui som. Tenim 3 candidats i s'acabarà de decidir. Però bueno. Home, a Valldoreix segueixen manant, han guanyat bastant bé Convergència. Bueno, no sé, és que aviam, penso que era complicat. Nosaltres vam fer la reflexió a Valldoreix, vam tenir una tessitura complicada. La CUP vam fer, penso que un gest d'un estat, de nosaltres no havíem estat per problemes de la nostra militància, que no havia pogut estar implicada, i vam pensar que no volíem fer una candidatura al marge dels veïns progressistes. I bé, bueno, per això no ens vam presentar. Aleshores, ara tenim vocals de CUP constituent sense haver-nos presentat, que és una cosa curiosa, no sé si dir-ho anomalia, però bé, valorar, doncs, diem els 2 vocals i nosaltres pensem que era interessant, igual que Sant Cugat, que és un canvi, però bé, sembla que la gent ha escollit el Puig i, per tant, és el que hi ha hagut.
Recordem a la gent que l'elecció del president va en votació directa, en una urna, i que els vocals es reparteixen a partir dels vots dels valldoreixencs a les urnes que serveixen per decidir els regidors, que és un sistema curiós. Doble... Sí, curiós. Esquerra Republicana.
Sí, és un
ja tenen decidit qui anirà?
No, encara no hem tingut ocasió de decidir-ho. És que el que dèiem és que han passat relativament poques hores. Fa molt poquet encara estàvem tots allà, no? I no hem tingut massa temps. Això... Aquí sí que, bueno, estem contents d'haver recuperat també la representació a Valldoreix, que tampoc no en teníem al passat mandat, per tant això també és una dada important, i bueno, aquí tornar a dir el mateix que estem dient tots i que direm durant molt de temps, no? Que és un sistema, una manera, un sistema curiós aquest de Valldoreix, que hem intentat en aquest anterior mandat de canviar-ho i convertir-ho en un sistema com la resta d'eleccions a l'alcaldia i als regidors, no? Que no fos aquest sistema d'elecció directa, aquest sistema presidencialista. No ho vam aconseguir per diverses raons, i jo crec que ho haurem de tornar a intentar en aquest mandat, i aprofitant també el canvi de govern de Catalunya i, diguéssim, en el Parlament, que al final és el que haurem de decidir.
Ciutadans?
Sí, felicitar antes de nada a Roberto Torrecilla por el trabajo que ha hecho postulándose como presidenciable de la MD, aunque al final no ha podido ser. Estamos muy contentos de la vocalía obtenida, y imagino que a lo largo de esta mañana la Junta de Ciutadans, pues nos reuniremos y pensaremos quién puede ser la persona que vaya a ocupar esa vocalía, que todavía no lo tenemos decidido.
Iniciativa, una valoració dels resultats?
Bé, nosaltres realment pensem que les votacions o el sistema electoral de les MDs és pervers, jo crec que se li pot dir així. En fi, nosaltres aquí sí, no podem estar contents per 2 motius. Primera, perquè la vocalia que nosaltres teníem com a iniciativa, que mai va ser com a iniciativa, sinó que ho era en nom de la candidatura, però en qualsevol cas, doncs, s'ha perdut. I la segona cosa de la qual no estem contents, doncs, és que el Noel Climent no hagi guanyat la presidència. Nosaltres pensem que era la persona més ben formada i més idònia per ocupar aquest lloc. L'altra cosa curiosa que cal dir, que ho ha comentat abans l'Ignasi, és que efectivament procés constituent, el vocal que hi haurà de la CUP serà de procés constituent, perquè efectivament aquí Sant Cugat anaven junts, però en qualsevol cas procés constituent anàvem a la candidatura global d'allà. Per tant, són aquestes coses que passen així, és a dir, que el representant de la CUP, almenys un dels dos representants, en teoria representarà també la candidatura, per dir-ho d'aquesta manera. I bé, doncs això és el que hi ha, tornen a tenir majoria absoluta i, en fi, d'això no ens en podem alegrar, però és el que hi ha.
Algun comentari més sobre Valldoreix? No? Doncs passarem a parlar de Barcelona, que jo pensava que trigaríem més a parlar-ne, i de la victòria d'Ada Colau, que ha guanyat a Barcelona al davant de l'actual alcalde Xavier Trias. Amb l'escrutini acabat, Barcelona en Comú té 11 regidors i un 25% dels vots. Convergència i Unió ha aconseguit el 22% i 10 regidors. En tercera posició hi ha Ciutadans, que entra a l'Ajuntament de la capital amb 5 regidors. Per darrere i pràcticament empatada, i Esquerra amb 5 regidors. El PSC és la cinquena força amb 4. El PP obté 3 regidors i la CUP entra per primera vegada al consistori barceloní amb 3 regidors. Els demanaria també una valoració d'aquesta victòria d'Ada Colau i del que pot suposar per al procés aquesta victòria de la candidata de Barcelona en Comú, que és una de les qüestions que va aparèixer ahir en el balanç i en l'anàlisi de la nit electoral. En aquest cas, que comenci Roser Casamitjana, ja que Iniciativa formava part de Barcelona en Comú.
Bé, o sigui, jo crec que Barcelona en Comú no s'ha manifestat sobiranista com a tal, almenys així no s'ha dit. L'Ada Colau doncs ha dit per activa i per passiva que evidentment doncs són partidaris del dret a decidir, i cal veure com evolucionarà això, i cal veure quins pactes es podran fer. Jo crec que no ho tenen fàcil per governar. Estic d'acord amb el que abans s'ha dit, es pot governar en minoria, no necessàriament s'ha de pactar, però una cosa és governar en minoria i l'altra cosa és governar amb un frec a frec, tenint en compte, a més, que jo crec que el Xavier Trias té facilitat per pactar amb qui li sembli. De fet, ho ha demostrat a la legislatura passada, doncs ara pacto amb el PP, ara pacto amb qui em convingui. I per tant, jo crec que no ho tenen senzill, malgrat que és la candidatura més votada, la qual cosa ens n'alegrem, i pel procés sobiranista cal veure com evolucionarà i cal veure si es convoca les eleccions del 27 de setembre, qui les guanya i com es guanyen.
Ciutadans?
Sí, muy contentos de los resultados en Barcelona. Curiosamente nos ha pasado en Barcelona como en San Cuat, que hemos estado por encima de Esquerra Republicana. A partir de ahora parece ser que se abre una etapa de una mayor atomización en muchos municipios, y la gobernabilidad a lo mejor va a ser más difícil. Esto no sé si va a ser bueno o malo, a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a un nuevo tipo de política y no de grandes coaliciones o grandes partidos, y esta nueva política con una mayor implicación de la ciudadanía resulta que puede traer cosas positivas y una mayor transparencia. O sea que bueno, vamos a esperar los acontecimientos. La gobernabilidad de entrada parece difícil, pero vamos a ver cómo evolucionan.
Esquerra Republicana?
Sí, és veritat que està molt el vot molt repartit. Això ja es veia, ja era bastant previsible, i en tot cas al final ha acabat sent així, no? Jo crec que una cosa que ha quedat molt clara és que a Barcelona, jo crec que al país en general i també a l'estat espanyol, és que els partits tradicionals han quedat molt castigats, tant el PP com el PSOE d'Espanya, però en el cas de l'Ajuntament de Barcelona també el PP i el PSC estan molt per sota, vull dir que han perdut molts vots, perquè la gent vol i reclama una altra manera de fer política, i suposo que això és el que ha portat a que la candidatura que encapçalava Ada Colau guanyés. Jo crec que canviar la manera de fer política està bé, castigar aquelles forces polítiques que han tingut casos molt escandalosos de corrupció està bé, i és veritat que nosaltres estem contents perquè hem augmentat més del doble el nombre de regidors a la capital del país. Això també garanteix el fet també que hagi entrat la CUP, etc., garanteix també aquesta potència del moviment independentista en general al país, i per tant també a l'Ajuntament de Barcelona, i en qualsevol cas jo crec que també s'ha de veure, hem de treballar molt de cara al 27 de setembre i a veure també què és el que farà aquesta candidatura que ha guanyat a Barcelona respecte al procés. Però jo vull ser molt optimista, perquè si realment el que es vol és transformar aquesta realitat social, que és per la qual cosa molts estem treballant, també estem convençuts que només podem canviar aquesta realitat social canviant el marc que tenim en aquests moments i deixar de formar part de l'Estat espanyol i construir el nostre propi país. I en aquest sentit jo crec que aquelles forces que tinguin molt clar, perquè són forces d'esquerra i volen canviar aquest sistema, doncs no ens quedarà altre remei que apostar per la construcció d'una nova república.
I la CUP, que ha entrat amb 3 regidors?
Sí, aviam, jo el primer, ho sento per fer autobombo, però jo estic molt satisfet pel rol dels de la CUP a Barcelona, perquè s'ha demostrat de nou que sense altaveu mediàtic, sense estar als blocs electorals, tot això, la força de la gent, la força de base, un 7,4% dels vots, ho trobo brutal, i estem molt satisfets pels companys de Barcelona, que han fet molta feina i no sé si s'esperaven aquests bons resultats. El tema de que hagi perdut Convergència, ho trobem positiu de per si, ja independentment de qui has guanyat. Aleshores, el tema de Barcelona en Comú, nosaltres ja sabeu que a Barcelona vam ser crítics, per això no vam entrar. També és una cosa que dona valor al resultat de la CUP, que és una oposició d'esquerres i que la CUP entri igualment. Pensem que és interessant veure fins on arriba Barcelona en Comú, perquè dins de Barcelona en Comú hi ha moltes sensibilitats diferents. De fet, aquests acords electorals es fan de vegades molt engrescadament, però després és difícil la gestió, no? Post-electoral, si governes i si ets a l'oposició. Aviam què fan, perquè Barcelona fa molts anys que té un model determinat de ciutat. Alguns dels actors de Barcelona en Comú hi han participat una miqueta al model de ciutat. Aviam com funciona la cosa. Nosaltres, en tot cas, positiu que marxi Convergència, que marxi a la dreta de Barcelona, que arribi un moviment que té part del moviment ciutadà, que entri la CUP, i aviam quines majories poden construir. En tot cas, penso que la cosa està molt oberta i que serà interessant, com a mínim.
Més opinions?
Sí. Jo crec que també com a cosa positiva, i Barcelona ho representa, però en general fem una anàlisi en el país, és que en aquests moments els partits d'esquerres han tingut un global més bon resultat al país, no? I això, el que deia, més important, perquè el que fa és reflectir aquesta necessitat de canvi de paradigma, perquè hi ha alguns que s'entesten en dir que ja ha passat tot i que la crisi s'ha superat i que ja anem mirant cap endavant, i encara no s'han adonat que hi ha molta gent que encara està patint i que per tant les polítiques socials han de ser una prioritat dels governs d'aquests ajuntaments per sortir d'aquesta situació molt dramàtica en molts sentits. Nosaltres estem contents en general perquè hem tingut més de 250.000 vots al país i per tant estem molt frec a frec de nombre de regidors amb Convergència. Per tant, insistim en això, no? El país és més d'esquerres i sobretot és més independentista, i jo crec que avui això és una de les coses dels que els partits que som d'esquerres independentistes estem molt satisfets.
Iniciativa, després Ciutadans.
Sí, a veure, jo el que sí que volia dir que és, jo estic d'acord en que aquest guany, diríem, de les esquerres, jo crec que és per bé, vull dir, això penso que és així. Penso que és així en tots els sentits, i fins i tot en el sentit, doncs, si li voleu dir sobiranista igualment, jo penso que, i bé, doncs, jo vaig sentir l'altre dia el president de l'ANC i ell apostava per fer un procés constituent l'endemà de les eleccions al Parlament de Catalunya, si no m'equivoco. Jo crec que aquí ens hi podem trobar molts, i per tant jo penso que és un avenç que hagi guanyat Barcelona en Comú. Estic d'acord amb l'Ignasi, no és fàcil de gestionar, hi ha moltes sensibilitats diferents, cal agrupar-les, cal prescindir, diríem, de personalismes, però en qualsevol cas és un experiment, i els experiments, ja se sap, poden sortir millor o pitjor, però si no, pues estem sempre fent el mateix, más de lo mismo, i per tant doncs ja sabem com acaba tot. Per tant, jo estic contenta, molt contenta, de que Barcelona en Comú hagi guanyat, i com a mínim veurem què passa, però alguna passarà diferent, suposo.
Sí, yo aquí creo que todos coincidimos que Barcelona en Comú más que nada es a día de hoy una incógnita, ¿eh? Había detrás, aunque no fuese absolutamente claro la imagen de Podemos, o la influencia de Podemos, que tampoco acaba de ser muy claro si es independentista o está por la derecha de Sidi. Yo creo que hay diferentes sensibilidades, y en este caso pues imagino que Ada Colau tendrá que lidiar, digamos, con varios sectores bastante contradictorios. Y luego también coincido con Ignasi, de que muchas veces vale más el entusiasmo y las ganas de trabajar, porque en este caso sí es cierto que creo que en Sant Cugat y en Barcelona también, tanto las CUP como Ciutadans, hemos tenido una financiación muy escasa, pero muy escasa, ¿eh? Ha sido un poco la lucha de David contra Goliat, y los resultados creo que al final son muy satisfactorios.
¿Alguna opinión más sobre estas cuestiones? No, perquè voldria parlar amb vostès del País Valencià i de les Illes, perquè el PP ha perdut la majoria absoluta a València i al País Valencià i també a les Illes Balears. Pel que fa... Em diuen que no? No? Ah, no, perdoni, és que em feia un gest i pensava que m'havia equivocat. M'agradaria saber també el balanç de veure com el Partit Popular, per exemple, ha perdut la majoria absoluta a les Illes, ha passat de 35 a 20 diputats, els socialistes són segons, tot i que han perdut també diputats, i han aparegut altres formacions. Al País Valencià podria haver-hi un pacte d'esquerres que donés l'alcaldia de València a aquestes formacions, això és el PP fora, i també el País Valencià, el govern de les Corts Valencianes, també podria haver-hi un pacte d'esquerres que desplacés el PP, que ha estat 20 anys encadenant majories absolutes. Voldria saber la seva opinió sobre aquesta qüestió. Ciutadans, per exemple, m'ha donat un torn. Digui.
Sí, quería hacer un comentario en general, de toda España, del Partido Popular. Yo creo que está muy bien que vayan a estar unos años en la nevera. Creo que la corrupción les ha pasado factura y era lo que todos esperábamos, y que esto pueda significar una mínima, esperamos, regeneración democrática a nivel interno del Partido Popular. Y bueno, yo creo que lo han pagado carísimo. Creo que los españoles podían más o menos perdonar lo que es el no haber creado empleo, porque más o menos había un ambiente de que hacían lo que podían, etcétera, pero los casos tan flagrantes de corrupción les ha pasado una factura extraordinaria. Yo creo que eso nos tenemos que satisfacer todo, que el ciudadano lo castigue.
De fet, l'anomalia a dia d'avui és que el Partit Popular no estigui legalitzat, no perquè el vagin fundar franquistes, ministres franquistes amb les mans tacades de sang, sinó perquè hauríem de decidir a partir de quants imputats es declara una organització mafiosa. O sigui, el Partit Popular és un partit ple de corruptes. La corrupció no és una anècdota, sinó que és l'ADN del Partit Popular. El senyor Matas, la trena, al País Valencià, una colla de corruptes. Em sembla que el 20% dels diputats estan imputats. Ah, o sigui, és que és una organització... És això que em pregunto jo. A partir de quan és una organització mafiosa, no? El Partit Popular, doncs, sort que ha marxat ja d'allà perquè era una anomalia. Aleshores, tant el PP com el PSOE, no?, demostra aquest declivi del bipartidisme, d'aquest antic règim, al cap i a la fi, del 78, que es va configurar amb aquest bipartidisme amb uns petits apèndixs, no?, i això és positiu. I a les Illes del País Valencià penso que el que s'ha de fer és construir un país. El País Valencià s'ha de construir el País Valencià, que durant molts anys han estat polítiques sucursalistes decidides des de Madrid, tant des del PSPB com des del PP. Han tingut durant molts anys una màfia instal·lada a València ciutat brutal, i el País Valencià és una cosa que fa fredor. I a les Illes també, per tant, interessant que canviïn les majories. Penso que hi ha coses interessants, el País Valencià, a més, la Mònica Oltra, la gent de Compromís, a les Illes també la gent de Més, hi ha coses interessants, moviments més propers a la ciutadania que demostren que des de baix es poden fer coses interessants, i sobretot fer fora aquests dos, el PP, que és una organització, ja dic, limítrof amb el que seria la màfia, i el PSPB, que també és bipartidisme sempre.
Iniciativa?
Bé, jo, de veritat, jo estic al·lucinada de que el PP encara estigui allà, us ho dic molt sincerament.
No, ha guanyat, les eleccions, és a dir, exacte, a cada primera.
Exacte. Que hagi perdut la majoria. Exacte. Sí, no.
És a dir, que hagin passat de 35 a 20, però que continuï sent, diríem, globalment, la força més votada. Ah, això m'al·lucina. Sí, sí. És a dir, tenint en compte això, que hi ha més d'un 20% d'imputats, que aquell surti i entra de la presó, que l'altre no sé què fa... que continuïn així, que a Madrid l'Esperanza Aguirre, que és una desllenguada, una mal educada, que diu el que li sembla, que l'estira així pel dret sense pensar-s'ho tres vegades, continuï sent pràcticament la forma més votada, doncs ja em perdonareu. Jo, la meva ment té, diguem-li, que no ho entén. És a dir, que, sincerament, ja sé que som així,
els
humans som així, però és que jo no ho entenc, i per tant jo és que penso que no sols que ho han pagat, és que ho havien d'haver pagat desapareixent del mapa, i no han desaparegut ni al País Valencià, ni a les Illes, ni a Madrid, ni a Castella-La Manxa, ni etc. Per tant, mare de Déu.
Esquerra Republicana.
Sí. Bé, l'única cosa que podem fer és tenir l'esperança de que aniran desapareixent, no? Que potser tot de cop no podia ser, no? De moment el PP ha perdut 2 milions de vots a l'estat espanyol. Déu-n'hi-do, eh? Però és veritat que venim d'on venim, i però que tots ja havíem interioritzat que la corrupció no castigava en aquests partits, i segurament no l'ha castigat prou, però ho està fent, no? I la gent també se n'està donant, que segurament altres alternatives, evidentment d'esquerres bàsicament, jo crec que poden fer sortir d'aquesta situació que jo abans comentava, que el PP, tot, a banda de tot el tema de corrupció, també el discurs del president del govern espanyol ja fa molt de temps dient que ja havíem superat la crisi, que això ja havia passat, que tiràvem endavant, quan paral·lelament continuava moltíssima gent a l'atur o moltíssima gent amb contractes precaris, que per tant vol dir que poden treballar i fins i tot ser pobres alhora, cosa que feia molts anys que no passava a l'estat espanyol, i per tant en aquest sentit jo crec que hauran de començar a obrir els ulls, perquè això del bipartidisme és una cosa que ja és que està passada de moda, hauria d'estar passada de moda, no pot ser. Hi ha alternatives que surten, com no sé, el cas de Compromís en el País Valencià, que jo crec que tenen l'oportunitat de donar-li la volta en aquest panorama polític, fer-nos a tots plegats sentir-nos més orgullosos dels representants públics que tenim, perquè és una vergonya els que hi ha. Em sembla que aquell alcalde de Xàtiva és, no? Que bueno, no ha guanyat, però coi, continua sent, eh? Vull dir, fa 4 dies comptava els bitllets allà. És complicat d'entendre, però també és veritat que canviar això de cop i volta suposo que també deu ser complicat. Les revolucions també s'han de fer a poc, i jo crec que estem anant pel bon camí.
Ciutadans?
Sí, també dir que la corrupció, jo crec que algo ha pesado en el resultado a la baja que ha tenido CiU en Cataluña. O sea que también yo creo que se ha pegado una buena torta. De hecho, han bajado 10 puntos y luego, coincidiendo con Rousset, todavía no entiendo cómo hay gente que después del pujolismo y de la red clientelar creada todavía tiene el apoyo que tiene. Bueno, también creo, digamos, que ha sido patente que Trias, perder Barcelona es muy importante, y yo creo que se lo tienen que hacer mirar.
No, és que comentant això del bipartidisme, el PP ha perdut 2 milions de vots. No?
2 milions,
no sé,
sí, ho he apuntat.
Esperem, o sigui, el desig que això no sigui una cosa conjuntural, perquè exacte. Al cap i a la fi, fa 10 anys, quan el Zapatero i tota aquella campanya i tot això, també va perdre molt el PP i va tornar a reflotar, no? Per tant, penso que s'ha de passar de la conjuntura a l'estructura, i s'ha de dir que el bipartidisme no és una cosa conjuntural que estigui enquistada, sinó que és el tumor, és la malaltia, no és un símptoma. I després, que és cert que a Catalunya també, clar, és que si no hagués baixat Convergència, perdoneu, Pujol, evasor fiscal confés. O sigui, és que confés, sí, sí. O sigui, el que ha sigut president de Catalunya en molts anys és una persona que ha estat enganyant a la ciutadania, ha estat robant al cap i a la fi amb els impostos, no? Si no hagués baixat Convergència hagués sigut molt dur. Però penso que el que seria interessant extreure d'aquests resultats és que això no es quedi en conjuntura, que no sigui que ara la gent digui els castiguem, perquè d'aquí 4 anys es poden tornar a posar el vestit, i són partits corruptes en essència. La dinàmica clientelar que té Convergència i Unió a Catalunya és la dinàmica clientelar que té el Partit Popular i el PSOE a l'estat espanyol, i són dinàmiques. Per això guanyen, el País Valencià, el PP, perquè els militants es fan militants per tenir feina i els segueixen votant perquè mantenen moltes famílies. És que és una... Recomano la pel·lícula El Capo de Corleone per veure com funcionen aquestes estructures de partits, eh?
Bueno, i a més, PP i PSOE retroalimenten, com que es van alternant en el poder, i llavors també els casos de corrupció del PSOE i també tela, es van alternant amb el poder, conserven càrrecs uns dels altres, perquè com que després em tocarà a mi, doncs tampoc no ens fem massa mal, i això doncs en menor escala, perquè el país és molt més petit i no hi ha aquesta manera de combinar-se els càrrecs en el cas de Catalunya. Però Convergència i Unió a cada vegada està perdent llençols, eh? Convergència i Unió el 2010 tenia més d'un milió de vots. Convergència i Unió en aquests moments està al voltant dels 600.000 vots. Vull dir que a poc, el que jo deia abans, no? Que ens agradaria a tots els que estem aquí a que això canviés radicalment, però si s'està fent a poc i no hi tornem, estic d'acord amb l'Ignasi, que això no sigui conjuntural, sinó que aconseguim que aquesta sigui una realitat i aconseguim una cosa tan elemental, que és que tots els representants públics han de, com a mínim han de ser honrats, i qualsevol partit que té un cas de corrupció ha de fer fora la persona que té el cas de corrupció. Però quan el partit ja li accedeixen els casos de corrupció, sincerament el partit hauria d'eliminar-se del mapa, perquè no té raó de ser això.
Ciutadans i després Iniciativa.
Sí, espero que los que estamos aquí, incluso los que no están, que los que no, los que hoy no, no han venido, de verdad, nos conjuremos para erradicar la corrupción de la vida política, que dentro de 4 años, si el resultado de participación ha sido de 60, sea un 65 y un 70%. Nosotros, por lo menos, hemos intentado vacunarnos, es decir, los cargos electos de Ciutadans, por lo menos tenemos que hacer una declaración jurada de bienes al tomar la, digamos, a tomar el cargo y también al abandonarlo. Si somos imputados, como le sucedió ya a Jordi Cañas, tenemos que dejar el cargo y esperemos que esto, incluso la transparencia de los partidos con procesos de primarias, etcétera, se haga extensible y se haga la norma general, que es lo que tendría que ser.
Bé, jo, en fi, jo penso que això estem tots d'acord, crec que no, no hi ha ningú que pugui suportar la corrupció que estem suportant en aquests moments, i jo penso que s'està fent una llei de transparència al, al Parlament de Catalunya, i jo espero que sigui aprovada, que no sigui aprovada amb esmenes d'aquestes que són que sí però que volem però que no volem. I per tant, jo penso que malgrat la llei és una cosa molt individual i molt de cada partit, i jo penso que evidentment si la llei hi és, ajuda, ajuda a tothom, evidentment, però jo crec que és una cosa individual i de partit que s'ha d'assumir, i jo crec que ho hauríem de fer tots, i això de dir bueno, sí, però no, i ja anem fent, no, això, jo crec que això ja no ho podem aguantar més, jo crec, ni a nivell de Catalunya ni a nivell del lloc.
Una pequeña observación sobre, a veces he comentado yo lo de las primarias, ¿no? O la bondad de las primarias. Sabemos que en los partidos a veces hay ciertos roces, ¿no? Cuando se producen las primarias, más que nada porque también salen los medios públicos, etcétera. Pero estoy convencido de que son buenas. Y la prueba más patente de que no hacerlo es así es precisamente lo que le ha sucedido al Partido Popular en San Cugat. O sea, digamos, con el caso de la señora Cuadras, que iba de número 6 y al final resultaba que era independentista, etcétera. O sea, esta dedocracia al final les ha pasado a factura, ¿no? Lo que desde fuera ves opaco y es maravilloso, resulta que luego no lo es. Y, bueno, pues simplemente que la prueba más patente, yo creo, y creo que incluso digamos que el votante de San Cugat también les ha castigado por eso, ¿eh? Por no hacer primaria, sino hacer dedocracia, y en este caso, de una forma bastante desafortunada.
¿Nas diria que volia fer alguna cosa?
Sí, dues consideracions, no? Perquè a vegades quan parlem de la corrupció sembla que tothom tingui corrupció. Destacar una cosa, contrastar empíricament, no com ho inventi jo, és que l'esquerra té menys corrupció que la dreta. Aquí, a la Xina Popular i a l'estat espanyol, a tot arreu, eh? Bé,
precisament a la Xina Popular no creo, eh? Però, si hi hagués en Corea del Nord,
No ha sigut el millor exemple, certament, la Xina Popular. Era un joc de paraules. No, això, després que... Sobre la corrupció, penso que en bona part explica l'èxit de Ciutadans, no?, que per mi, el senyor Blázquez no està d'acord, però per mi amb un discurs molt similar, però amb un toc renovador i sense corrupció i amb unes maneres diferents, doncs es menja l'espai del Partit Popular. Em sembla lògic, o sigui, em sembla totalment comprensible i explicable des de la raó. La cosa és que penso que ningú, o sigui, no és que la gent dels partits que tenim corrupció siguin millors que els altres, el tema és que ens hem de vacunar d'això. Nosaltres per això, CUP i Procés Constituent, vam posar molt èmfasi en un codi ètic, no?, de limitació de mandats, limitació de sous, no duplicitat de càrrecs. Com que ningú és millor que un altre a priori, el que hem de fer és vacunar-nos abans, prendre's l'antídot abans de acabar la malaltia, no? I aleshores, si tu limites els mandats, limites els sous, les persones que arriben als càrrecs electes ja saben que no viuran d'allò, que és una cosa temporal, i penso que això és clau. Per tant, una de les coses que nosaltres volem és que el codi ètic que nosaltres vam assumir, que és millorable i s'hi poden afegir coses i algunes coses s'han de millorar, doncs a poc l'anem assumint tots els partits, perquè el que està clar és que aquí portem, a l'estat espanyol, a Catalunya, portem molts anys de gent que viu de la política. Quanta gent, el senyor Duran Lleida, per mi és el paradigma, no?, que viu al Palace, un hotel de 5 estrelles, no treballa en sa punyetera vida i ens dona lliçons. Això no es pot permetre, no? Això són les coses que generen la corrupció. Per tant, s'ha de fer limitació de mandats, codis ètics, limitació de mandats, limitació de sous, no duplicitat de càrrecs, i això és essencial per combatre la corrupció des de l'origen. L'altre és que la corrupció no hi queda impune, però la solució a llarg termini és combatre-la des de l'origen.
Sí, sí, totalment d'acord. Nosaltres també tenim aquest codi ètic i jo crec que és la manera de funcionar, i en aquest sentit hi ha dos temes quan parlem de la classe política, que quan parlem de la classe política ja ens referim, tots ja pensem en segons qui, però vol dir, per una banda, transparència i honradesa, que això s'hauria ja de pressuposar, però ja hem vist que no, i d'altra, de no fer-ho un modus vivendi, no? El paradigma del que tu deies del Duran, no? Però bàsicament per un tema és que arriba un moment que t'allunyes tant de lo que és la ciutadania, que tu fas la política per la teva banda, i la política no és això, els representants públics són la veu dels ciutadans, i quan quan tu portes tants anys, que ja no t'hi acostes perquè ja tens el teu racó allà, ja saps que el tens garantit, i alguns partits amb això són experts en tenir càrrecs directes, no? Jo dic, hi ha partits que tenen tants militants com càrrecs, no? I sabem com funciona això. El que fas és allunyar la política de la ciutadania. Quan es diu, és que hi ha molta desafecció política, jo crec que la gent està més polititzada que mai, i especialment en el nostre país. Estem vivint uns canvis molt profunds a nivell social i també a nivell nacional, i la gent es posiciona, la gent es mobilitza, la gent surt, el que passa que es distancia de la classe política precisament perquè tenim uns representants polítics que no són dignes de ser representants polítics, i ha de, jo crec que la ciutadania a poc, i vull pensar que és així, i ahir vam començar aquest petit canvi, a poc aconseguirem que això no sigui conjuntural, sinó que sigui realment la realitat.
Algun comentari més?
Sí, jo penso que la limitació de mandats és fonamental per dos motius, és a dir, no vivim d'això, se suposa que es viu d'una altra cosa, encara que de vegades és complicada la reinserció, però crec que s'ha de...
Ho és,
sobretot en segons quines professions, us puc dir que ho és, però en qualsevol cas, doncs jo crec que això s'ha d'estudiar i s'ha de mirar, i no pot ser de que després anem fent raconets com a cementiris d'elefants, que dic jo, per anar-hi col·locant el personal. I després l'altra cosa, que jo crec que per allongar molt els mandats afavoreix el clientelisme, és a dir, jo hi sóc, per tant, aquí jo m'hi mantinc, mentre que si tu avui hi ets i demà no hi ets, aquest clientelisme jo crec que pràcticament desapareix, o almenys es limita
i
moltíssim.
Ignasi, bé, aviam.
Sí, no, és que, o sigui, és que tota la seva explicació, no? I a l'estat espanyol, clar, després de tants anys de dictadura, volien afavorir els partits polítics, i la solució d'una cosa és el problema de l'altra. Jo penso que el que és evident, i els que hem sigut càrrecs electes, els que ho seran ara, que és molt fàcil tancar-te en fer paperassa i oblidar-te completament del que passa a la teva ciutat. O sigui, tu et pots tancar el teu despatx a l'Ajuntament, aprendre't com funciona la llumada dels carrers, i no tenir ni punyetera idea del que passa als carrers de la teva ciutat. Per tant, per això penso que la limitació de mandats és essencial en qualsevol cas.
Correcto, estamos de acuerdo en que la limitación de mandatos es fundamental. Yo, en mi caso particular, pues tengo 39 años y está, bueno, pues es la primera vez, digamos, que me voy a dedicar a la política. O sea, que espero, digamos, que no me suceda eso, ¿no? Seguro que no me va a suceder. Y luego la gran incógnita, porque también estamos en contra de la duplicidad de cargos, es lo que va a pasar con la señora Conesa, ¿no? La señora Conesa al final va a ser una alcaldesa a tiempo parcial, a full time, va a estar en la diputación. Entonces, bueno, a ver si nos dan una lección de democracia o de regeneración, y nos queda claro pues si vamos a tener una alcaldesa para 4 años o no. Pues tampoco, yo creo que esto también, creo que a los sacubatenses les preocupa. Uh-huh.
Sí, jo, comentant el que ara deia l'Ignasi, que jo ja he dit abans, no? Aquesta separació entre el que és el representant i la ciutadania passa perquè no trepitges el carrer i no hi parles, i ara faré un comentari així una mica divertit, no? Nosaltres en Esquerra, al partit, per saber si un alcalde fa bona feina o no, mirem si està més moreno o està més blanc, no? És a dir, aquells que estan blancs vol dir que no han sortit al carrer amb res amb tots els 4 anys, i aquells que estan morenos dius, aquest ha trepitjat carrer. Doncs és el que dèiem, és la manera de saber que vol la ciutadania, que en definitiva és la feina que tenim els representants polítics, no? I que jo crec que en molts casos el que es fa és desconnectar directament del que passa al carrer, i quan desconnectes llavors et perds, doncs, el que hi ha, i llavors quan et perds el que hi ha és quan es produeix aquesta desafecció política. Això és una cadena i és molt fàcil d'entendre, no? Vull dir, clar, és una cosa que retroalimenta. Quan la ciutadania no es veu reflectida en els seus representants, fins i tot en aquells que ha votat directament, doncs difícilment podem pensar que hi ha alguna... És lògic que hi hagi desafecció en aquest sentit.
No, iba a decir que Oriol Junqueras estaba bastante blanquito, ¿no? Pero nada, era para hacer una broma.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí i hem de marxar. Agraeixo moltíssim que hagin vingut en la jornada postelectoral, perquè ahir va ser una nit llarga i és d'agrair que hagin acceptat la invitació. Sí, la ressaca de la jornada.
Per uns més que els altres.
De verdad, muy agradecido, y sobre todo también felicitaros por el despliegue que hicisteis ayer, que fue magnífico, y la tertulia de verdad.
El que es va poder. Ignasi Bea, Sergio Blázquez, Mireia Ingla i Roser Casamitjanes, que m'haig de prendre el nou ordre, per això vaig una mica més lent. Moltíssimes gràcies als 4 per haver vingut, i recordo que també estaven convidats la resta de partits que han obtingut representació, CiU, PSC i PP, però que no han vingut, deuen estar també de ressaca. Moltíssimes gràcies i molt bon dia, que vagi bé.
Gràcies.
And the stuff just waiting for when you're ready. And what happened? The
pretty in the sky are so unfaced of people passing by.